repartit en un tema que potser tu has perdut competències en un moment en què, insisteixo, podem discutir si això s'hauria de poder produir o no, sinó exigir a les empreses a les quals tu tens concessionàries d'un tipus de servei que donin solució. Perquè és que al final, què passa? Que en el moment en què tu externalitzes el servei ja no tens culpa de res, home, no, no? Vull dir, has de demanar uns resultats, eh? Sí. I Aena des de fa molts anys, ara amb Aena Aeropuertos, però també tot el que arrosseguem d'Aena, no sé si la gestió és la més eficient possible, eh? Hauríem de buscar...
Quan tu externalitzes, per això no perds competències, sinó que el que perds sobretot és sobirania, no? És a dir, tant que parlem de sobirania i de sobiranies,
sí, exacte, de
al final, quan, ho dic perquè també el govern de la Generalitat ha externalitzat, ha volgut privatitzar ella, no? Sí. És a dir, quan fem això, el que estem fent és que la ciutadania perdre capacitat de decisió sobre aquests serveis i, per tant, perd sobirania. No? Per tant, és la pèrdua de sobirania.
I ja que ho fas, com a mínim, hauries de donar la cara i dir, mira, no, en el moment en què jo vaig fer això, o sigui, poso a disposició que això es pugui, diguem, fiscalitzar, jo vaig perdre decisió sobre això. Per tant, bueno, doncs que la gent sigui conscient, no?
Deixeu-me que anem un moment en directe a l'aeroport del Prat, perquè està compareixent el secretari d'Estat d'Infraestructures, l'escoltem en directe.
La valoració de qual és la situació que se està produint en los filtros de seguretat de l'aeroport. Los últimos datos que tenemos de hoy es que a primera hora de la mañana ha habido unas colas algo más importantes, pero que la situación ya se va estabilizando en torno a unos tiempos de espera de unos 40 minutos. Yo quería también el recordar a todos los pasajeros que sigan las instrucciones que están dando las compañías aéreas respecto a los tiempos de llegada, los aeropuertos, y que por lo tanto pues se gestione también de una manera razonable esos tiempos de espera, con unas llegadas razonables, anticipadas, pero no con horas y horas de anticipación, porque eso mismo provoca también pues situaciones de colapso. Nosotros lo que queremos poner de manifiesto es que estamos siguiendo puntualmente un conflicto, que es un conflicto que se produce entre los trabajadores de la empresa Eulen y la propia empresa, donde se está produciendo una reclamación salarial de una subida de más de un 30% en las retribuciones, que es de todo punto fuera de lugar, que es algo que no se corresponde con ningún crecimiento salarial, que no se corresponde con ninguna recuperación de salarios, y que por lo tanto lo que queremos hacer también es un llamamiento a los trabajadores para que sus legítimas reivindicaciones pues se ajusten a lo que puede ser la realidad y una reivindicación que tenga sentido dentro de lo que es la ambición en el terreno retributivo, y que no provoquen pues una situación de conflicto y de tensión para los pasajeros tan importante como la que se está produciendo. Aena se ha involucrado también sentándose en la mesa de negociación para seguir de cerca qué es lo que está sucediendo, pero que insisto que es un conflicto entre la empresa y los trabajadores de la empresa. Hoy mismo Aena pues ha requerido que vuelva a haber una reunión entre los trabajadores y la dirección de la empresa, que había quedado postergada por el mediador del gobierno de la Generalitat al martes, y hemos pensado que es imposible aplazar durante tres días el volver a tomar contacto, porque se requiere un contacto absolutamente permanente entre los trabajadores y la empresa, y confiamos en que se pueda llegar a algún acuerdo. Aena está, ya digo, facilitando en plena comunicación con la empresa y apoyándolo en lo que sea necesario para que se pueda alcanzar una solución lo antes posible a este conflicto, y los pasajeros pues no tengan estos tiempos de espera y estas incomodidades en los filtros de seguridad. Y desde el gobierno pues vamos a seguir y seguiremos puntualmente, minuto a minuto, las incidencias, y confianzo en que de una manera inmediata pues se pueda resolver ya este conflicto entre la empresa y los trabajadores.
Doncs això és el que diu el secretari d'Estat d'Infraestructures, Julio Gómez Pomar. M'ha cridat l'atenció que demani als passatgers que no vagin amb tanta antelació a l'aeroport quan estan fent de mitjana uns 40 o una hora de minuts d'espera per arribar a aquests controls de seguretat. Anem a contrastar-ho amb la consellera de Treball, la senyora Dolors Bassa. La tenim al telèfon. Senyora Bassa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara a aquesta hora, a les 10, havia de començar aquesta nova reunió entre els treballadors i la direcció d'Eulen a la seu de Treball amb la mediació de la Generalitat. No sé si acaba d'escoltar el senyor Gómez Pomar. Diu que ha estat a instàncies d'Aena que s'ha avançat aquesta reunió. De fet, en treia pit.
Sí, doncs miri, jo l'explicaré bé, que el senyor Julio Gómez, em sembla molt i molt bé que avui hagin vingut, igual que el president del gestor aeroportuari, el senyor José Manuel Vargas, però que fan 14 dies tard. I ho vull deixar molt clar, i també volia aclarir alguna cosa que he sentit de la tertúlia abans. Primer de tot, nosaltres tenim competències en mediació de treball, res més. Tota la gestió de l'aeroport toca al govern del PP i, per tant, a Aena, que és l'empresa pública d'ells. I això jo crec que queda tan clar com que els serveis mínims no els hem pogut fer doncs, des de la Generalitat. Per tant, primer, això que es deien a la tertúlia abans, que totes les competències eren de la Generalitat, doncs no. Tot el que representa l'aeroport, les competències són d'Aena i de l'Estat. Nosaltres, com que és un conflicte que passa a Catalunya, podem mediar absolutament res més que això. Primera. Segona, quan vàrem començar a detectar els conflictes de l'aeroport, perquè no hi ha hagut només aquest, vull recordar que fa molt poc vam desconvocar una vaga que tenia Delta, que és la companyia de carros de porta d'equipatges, que havien convocat 18 jornades de vaga i vàrem incidir directament de seguida quan ens van venir a plantejar i es va poder desconvocar, però ja portem molts dies en conflicte. Per tant, fa més d'un mes que ens van posar en contacte tant el conseller, senyor Rull, de Mobilitat i Territori, com el mateix, el d'Interior, com jo mateixa, amb el govern del PP, per poder dir, escolti, posi-s'hi perquè comencem a tenir conflictes a l'aeroport. No hem tingut cap resposta. Quan el conflicte aquest, precisament, va sortir, ens vam posar en contacte amb la subdelegació del govern. Ens varen contestar, jo puc dir-ho clarament perquè hi vaig trucar directament, que el senyor Millo estava de vacances, que el seu segon també, i que havien posat era el subdelegat de Girona i que ell no tenia competències per parlar d'això. Per què? Perquè és veritat que el conflicte és entre Eulen i els treballadors, però resulta que Eulen és una licitació d'Aena. Quan aquí, per exemple, fa molt poc, entre les residències de gent gran de Barcelona, encara no havien arribat a vaga, però sí que preveiem un conflicte, la Generalitat, que tenia la licitació feta amb una empresa, ens hi vàrem posar, evidentment, abans que sortís el conflicte, i vàrem treure la sessió fins i tot. Per tant, la Generalitat hem fet amb responsabilitat i hem sigut sempre en tot moment.
Senyora, secretari... Perdoni que ho traslladi tot encara més al terreny polític, però és que li vull demanar pel comunicat que ahir feia públic en Xavier García Albiol, el líder del PP, que feia directament responsable a la Generalitat, no ja de la gestió, sinó del caos al Prat, i li exigia que es posés, que s'arremengués i que es posés a mediar per solucionar el conflicte.
Doncs jo crec que el senyor Albiol no sap de què són les competències, no sap absolutament res, perquè des d'un primer moment ens hi hem posat. De fet, la reunió de 12 hores va ser a incidència nostra. Des del primer moment hem volgut mediar i hem sigut sempre. Jo estic aquí, jo no estic de vacances, estic aquí mateix a Barcelona per esperar a veure com van les reunions i, per tant, hi som sempre. Però, a més, li diré una cosa. A Aena, el senyor Juli Gómez, és veritat que van dir que fos avui la reunió, però la varen demanar a l'aeroport. I són els mateixos treballadors i la casa Eulen, i l'empresa Eulen, que van demanar que volien continuar fent la mediació a la Generalitat. Nosaltres des d'un primer moment vam dir que teníem les portes obertes sempre i que hi seríem sempre. Per tant, sí que divendres es va quedar que fins dimarts, però per dues raons, perquè tant el comitè d'empresa com l'empresa Eulen varen dir que les propostes que hi havia sobre la taula les havien de comptar bé, que eren temes exhaustius, que havien de tenir la comptabilitat correcta, també dir que hi havia la directora de l'aeroport que ha fet un paper fantàstic, pobra senyora, perquè no hi tenia res a veure i cada vegada havia d'anar trucant a Madrid dient puc dir alguna cosa, no puc dir així. Per tant, jo penso que ens estan tractant com una colònia i avui venir aquí després de 14 dies de no haver-se presentat, de no ser-hi mai, i dir que la culpa de la Generalitat és indignant per sobre de tot.
Consellera, llavors m'està dient que aquesta reunió que s'havia de fer a la seu del seu departament no ha començat encara, perquè entenc que fins que el secretari d'Estat i el secretari d'Estat hi anirà aleshores?
No ens ha informat de que vingués. És una reunió que ells havien proposat al sortir divendres, quan vàrem quedar per dimarts, perquè és el que havien proposat tant l'empresa Eulen com el comitè d'empresa, que volien el dilluns per comptar tots els papers que tenien a sobre la taula i que, sisplau, féssim la reunió el dimarts, que volien mantenir la vaga avui. Havíem acordat això entre els dos. Ahir Aena va proposar que es fes avui una reunió en el mateix aeroport i tant Eulen com els treballadors s'hi van negar i varen dir que la volien venir a fer en el Departament de Treball. sí que venen els tres, que ve Aena i ve Eulen, i per tant jo espero que podem començar a desbloquejar, i l'únic que sap greu és que hem anat 15 dies tard, que aquesta conflictivitat la podíem haver resolt abans, i que ara doncs, estem mediant de la millor manera possible, però que ells no s'han presentat mai i que avui vingui, com deia, i digui que és culpa de la Generalitat, que mirin les competències. Competències nosaltres és en mediar, però ni els serveis mínims hem pogut posar nosaltres, que per cert els han posat d'un 90%.
Per tant, queda clar que el senyor secretari d'Estat d'Infraestructures, el senyor Gómez Pomar, només ha vingut a fer aquestes declaracions als mitjans a l'aeroport del Prat, perquè, pel que m'està dient, pel que fa a les negociacions, consellera, són optimistes amb aquesta reunió que comença ara?
Nosaltres ja érem optimistes divendres perquè es presentaven sobre la taula. Havíem estat 15 dies reclamant que vingués a Aena. Divendres per fi va venir i en les mateixes reunions. De fet, el comitè d'empresa no es va voler seure abans de mediar perquè no hi havia Aena, era el problema que hi havia. Vàrem incidir de totes maneres que Aena hi havia de ser perquè és qui ha fet la licitació a Eulen, i divendres per primera vegada es van seure els tres. Per tant, divendres es va estar treballant molt, faltava doncs posar-nos d'acord o que es posessin d'acord amb el que han de ser el tema més números. Hi ha dos temes a sobre la taula, són les condicions laborals, tant de ràtios, per exemple, el comitè d'empresa demana 5 persones en els filtres, l'empresa ni té 4, els torns d'èpoques de festa, les quantitats salarials, per tant, tot això ens deien que s'havia d'acabar de comptabilitzar. De fet, a última hora va venir una nova proposta quan ja havíem tancat la reunió i ens vàrem tornar a reunir. Era una nova proposta que feien des de Madrid mateix i el comitè d'empresa va trobar que no era suficient i es va emplaçar a fer altra vegada reunió dimarts. Me n'alegro que avui ens reunim tots, que hi siguem tots. Home, també m'agradaria que el secretari d'Estat hi vingués com a representant d'Aena i, per tant, que hi fos, però en principi el que puc dir és que no en tenim cap constància que hi vingui i en aquests moments que comença la reunió no hi és.
El principal escull són els diners, doncs, consellera? Aquest augment salarial que demana la plantilla?
El principal escull són tot el que és temes de condicions laborals i la precarietat que estan tinguent en aquests moments els treballadors. Però també l'escull és el que hi ha a l'entorn d'aquestes demandes, que és que Aena hauria de tenir, doncs, complir més el conveni que té amb Eulen, que Aena hauria de posar un reforç de seguretat, això ho hem reclamat durant molt de temps. Sembla ser que no hi ha els mateixos reforç a Barcelona que en altres aeroports, segons ens diuen els treballadors, i per tant Aena era important que hi fos perquè té la visió general de tots els altres aeroports i nosaltres com a mediadors no podíem tirar a avançar si no teníem aquesta visió. De fet, el Barcelona hauria de tenir una dotació d'efectius de seguretat més gran de les que té. Penseu que ara estem a 32 milions de passatgers i canvia molt la dotació que hi ha a Barcelona amb la que hi ha a Madrid, que sí que és més gran, són 36 milions, però la diferència tampoc és tant. Per tant, dotacions, per exemple, de Guàrdia Civil és menor i això, a l'entorn de la seguretat, influeix llavors amb la càrrega laboral que tenen els treballadors que, per exemple, estan a l'escàner i que són els que ara en aquests moments estan fent vaga. Jo crec que les possibilitats de que s'arribi a acord hi són. De fet, divendres, després de 12 hores de reunió, tots els papers eren sobre la taula i s'ha d'acabar de concretar. Per tant, jo, com a consellera, demano un esforç tant a l'empresa Eulen com als treballadors perquè arribin a aquest acord i no hagin de patir tots els ciutadans el que s'està patint en aquests moments. I en relació, com he dit abans, al secretari d'Estat, fem tard, me n'alegro que avui siguin aquí, però també m'agradaria que hi fossin més clars, igual com la Generalitat, quan hem fet una concessió o una licitació i no va bé, ens hi hem posat a les primeres. De fet, fa molt poc, jo mateixa teníem una vaga de neteja amb una residència a Girona, que era una vaga de l'empresa de neteja i els treballadors amb una residència de gent gran a Girona, i el primer que vàrem fer el primer dia és ser-hi i intentar ser-hi i, per tant, solucionar aquest tema fins a l'últim punt. Aena, com dic, fa 14 dies que els demanàvem que fossin aquí i no hi han sigut.
Queda clar. Consellera, de seguida la deixem marxar, però abans un dels tertulians del Via Lliure, José Antonio Cotó, té una pregunta per vostè.
Bon dia, consellera.
Bon dia. Bon dia.
Bueno, primer de tot, dir-li que estem al segle XX, a l'any 2017, i que hi ha e-mail, hi ha telèfon, no cal estar físicament en un lloc determinat per solucionar un problema. Hi ha altres formes de fer-ho. Dit això...
Perdoni, però en els problemes s'ha de donar la cara i hem de
ser... Estic d'acord, però vull dir...
El que s'ha de fer és contestar sempre. És que no hi siguin, és que no han contestat mai. Per tant, ni correu, ni telèfon, ni contestar.
Això és important aclarir-ho, perquè no cal estar físicament en el lloc. Dit això... hi ha molta gent preocupada perquè comencen les seves vacances, tenen viatges contractats. Vostè estima que no hi haurà vaga aquesta propera setmana, les vagues parcials, la vaga definitiva? Quina és la seva previsió? Quina és la seva previsió per donar les coses als usuaris doncs, puguin tenir certa certesa, i vostè com a membre d'un govern que té responsabilitat en mediació laboral, doncs poder saber doncs, com es trobarà, no? Quin missatge li pot donar vostè als usuaris?
Vostè mateix ho ha dit, nosaltres tenim competències en mediació laboral, per tant, tenim la responsabilitat de mediar, ho estem fent des d'un primer moment, la prova és la reunió de les 12 hores, la següent prova és que avui diumenge continuarem mediant, hi ha tots els mediadors i per tant estem aquí treballant, però escolti, aquí hi ha d'haver un acord entre l'empresa i els treballadors, jo no puc augurar què passarà demà o demà passat, el que sí que puc dir és que hi posem tots els esforços, que intentem mediar al màxim i que hem de resoldre aquest conflicte que hi ha.
Exacte, això, totalment d'acord.
Doncs, consellera Dolors Bassa, moltes gràcies per haver entrat en directe al Via Lliure i sort amb aquesta negociació.
Gràcies, esperem que vagi bé i que puguem solucionar el tema el més aviat possible.
Gràcies, igualment. Bé, el que farem ara és connectar amb l'aeroport del Prat, perquè hi tenim allà el Josep Ferrer. Josep, bon dia.
Hola, bon dia.
Has estat seguint la compareixença del secretari d'Estat, eh?
Sí, hem estat seguint amb molta expectació mediàtica, la que hi ha hagut amb molts mitjans de comunicació, per seguir el que ens havia explicat Julio Gómez Pomar, que és secretari d'Estat d'Infraestructures, que avui, diumenge, doncs ha vingut. El que primer que ha fet, ens ha comentat, ha estat presidir la reunió del comitè de crisi, una reunió que es fa cada dia a primera hora del matí a l'aeroport de Barcelona. Ens ha comentat la situació actual, ens ha dit que a hores d'ara no hi hauria cua. Personalment doncs, crec que ara mateix s'equivoca perquè sí que hi ha cua. Ara aquí a la T1 doncs, hi ha la cua, és, jo diria que és ja superior a l'hora, que està coincidint amb la segona tongada d'aturades. Sí que és cert que al matí ha estat molt més tranquil, ha qualificat o quantificat, perdó, les cues de 40 minuts. Però entrant en matèria, entrant en el tema del conflicte laboral, sí que ha comentat, ha tirat, diguem-ne, que ha posat les pedres sobre la taulada dels treballadors en assegurar que demanar un augment salarial del 30% és excessiu, que donada la situació econòmica del país, demanar un 30% d'augment és molt, i també ha comentat que l'empresa avui presentarà una nova proposta. Eulen ha de presentar una nova proposta perquè un dels motius on està encallat el conflicte és amb aquest increment salarial. També Julio Gómez Pomar ha criticat el comitè perquè ha dit que està utilitzant la seva feina per provocar llargues cues.
Habrán podido, yo he visto en los medios de comunicación, grabaciones y manifestaciones de los trabajadores, pues de una utilización torticera de la presión y de la generación de colas, pues para aprovecharse como elemento de presión en el conflicto.
A Julio Gómez Pomar, secretari d'Estat d'Infraestructures, els periodistes també li han preguntat com és que aquest conflicte laboral es feia només a l'aeroport de Barcelona, quan també estan, aquesta empresa Eulen també està present amb altres 27 aeroports. Ha tirat pilotes fora, ha dit que desconeixia la situació de cadascun dels aeroports. També li han preguntat si amb els altres aeroports els treballadors tenien unes condicions laborals millors que aquí, i tampoc ens ho ha sabut respondre. També se li ha preguntat per què doncs, havia trigat tant en aparèixer per a l'aeroport de Barcelona algun membre de l'executiu espanyol. Ens ha comentat que això no era cert, que des del primer moment estaven a sobre, tot i que ja sabem que fins a 11 dies després d'haver-se iniciat el conflicte, AENA decididament no va intervenir convocant a una reunió entre totes dues parts. Tot i així, Julio Gómez Pomar ha assegurat que aquest problema és una prioritat pel seu govern.
Yo creo que mi presencia aquí y la presencia de AENA en la mesa de negociación y la convocatoria diaria del comité de crisis lo que nos hace es que somos los primeros interesados en resolver este conflicto. Como usted comprenderá, el no poder dar atención correcta a los ciudadanos que quieren entrar y salir de vacaciones es lo primero que debemos hacer y la primera preocupación que tiene el Ministerio.
sigui com sigui, el govern espanyol, a través d'Aena, assegurarà que treballarà intensament perquè arribi treballadors i empreses, arribi un acord, i sobretot no s'arribi el dia 14, que és el dia que hi ha convocada una aturada de 24 hores, una aturada indefinida. Confia Julio Gómez Pomar, secretari d'Estat d'Infraestructures del govern espanyol, confia que abans d'aquell dia s'arribi a un acord.
Josep, hi ha aquest tema que has dit de les cues. El secretari d'Estat ha dit que rondaven els 40 minuts, que tot estava més o menys funcionant com toca, però dius que no, eh? Superen l'hora.
No, 40 minuts ha estat a primera del matí, i si recordes la primera connexió que hem fet aquest matí, la xifra que jo més o menys he donat, veient com està la situació després de dies passant-nos aquí a l'aeroport. Ara jo ha pujat la cua, ara tot el vestíbul de la terminal 1 està ple de gent, i fins i tot dona una mica la volta fora de les cintes aquestes que m'han regulant. Per aquest motiu quantifico la cua ara entre 40 minuts i una hora. Val a dir que són els detalls per infraestructures, deia, aquestes dades que li havien facilitat al matí, però clar, això ja sabem que va evolucionant, i també mai acabem de saber per què en uns moments doncs les cues van més solides i altres van més lentes. Ara veiem la gent aturada, per tant ara deduïm que els controls s'estan fent de forma més exhaustiva, estem amb la segona hora de vaga, i per tant doncs potser això s'està notant, i la terminal, sobretot la T1, la T2 no la podem veure ara mateix, però la T1 està molt plena de gent.
Després, Josep, tu que precisament portes tants dies aquí a l'aeroport, m'ha cridat l'atenció també que ha dit que els passatgers que no cal que vagin amb tanta antelació a l'aeroport. Tu creus que és factible no perdre l'avió anant-hi només amb una hora i mitja o dues?
Això també ho hem anat explicant aquests dies. A veure, tu no guanyes res arribant en 5 hores d'antelació a l'aeroport de Barcelona si la teva companyia aèria no t'obre el
mostrador de facturació, no?
Sí, el taulell de facturació fins 3 hores abans de la sortida del vol. Per tant, aquí el primer que hauria de fer el viatger és posar-se en contacte amb la seva companyia aèria, preguntar, escolta, el vol que va de Barcelona a tal destí, a quina hora obrireu vosaltres els mostradors de facturació? I en tot cas, arribar doncs amb un temps X d'anticipació a l'horari d'obertura d'aquests taulells per ser el primer en facturar. És l'únic. Però ens hem trobat gent que arribava amb 5 hores d'antelació a l'aeroport i s'ha hagut d'esperar 2 hores a que li obrissin els taulells de facturació.
D'acord. Doncs, Josep, si et sembla, anem connectant amb tu i amb el Víctor, que també el tens per aquí, el Víctor García, al llarg del matí per anar seguint l'evolució d'aquestes aturades i d'aquesta reunió al Departament de Treball.
Molt bé, doncs així serà.
Gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Bé, no sé, què us ha semblat aquest enfrontament entre Estat, Generalitat, sí, que hem viscut en directe?
Jo diria, no, que aquí el que es tracta és de trobar solucions, i que, per tant, posar-nos tots a repartir culpes entre uns i altres no sé si soluciona res. Per tant, el que es tracta és que trobem solucions. Després arriba el senyor Gómez Pomar, que és secretari d'Estat d'Infraestructures, que, per tant, parla i parla en nom d'Aena, per tant, demostra que el Ministeri alguna cosa, alguna responsabilitat té aquí, tot i que ell sembla que no n'assumeix masses, no? Arriba tard, per tant, aquest és un element. Jo demanaria als polítics també una mica d'humilitat, no? És a dir, de reconèixer també errors. Però arriba tard i comença a repartir culpes, no? Que sí, els ciutadans arribem massa d'hora a l'aeroport, també voldria dir que molts dels viatgers no facturen i per tant no passen pel mostrador de facturació, i que per tant els hi pot ser útil arribar d'hora si no has de passar per facturació per passar el control de seguretat més ràpid. Però en qualsevol cas jo esperaria que el secretari d'Estat ens digués en tot cas quant de temps hem d'arribar abans, perquè si no sabem amb quanta antelació hem d'arribar, tenim risc de perdre un vol, ens diuen que no anem massa d'hora, bé, amb quanta estona hi hem d'arribar. I després reparteix culpes cap als treballadors, que això m'ha semblat doncs fora de lloc, no? És a dir, sí, jo crec que l'Estat hauria d'actuar amb neutralitat, i en tot cas ja, és a dir, la competència, com ha quedat clar, no? I l'obligació, per tant, de mediació la té la Generalitat, perquè és el govern de la comunitat autònoma el que té la competència en mediació laboral, i això està fent perquè és la seva obligació, però el que no pot fer l'Estat és culpar una part del conflicte, no? Es diu, això és un conflicte entre empresa i treballadors, i els culpables són els treballadors que estan demanant un augment salarial massa alt. Home, segurament hi ha molts elements i la qüestió és una mica més complexa, no?
A mi m'ha cridat l'atenció la expressió que ha utilitzat el secretari d'Estat, que són incomodidades en el filtro de seguridad. O sigui, incomodidades i seguretat, molt tranquil, no et deixa. Volia llegir, bueno, ens han mencionat aquí en el programa, alguns usuaris han recordat que l'Estat és soci majoritari d'un 40% d'Aena i està dirigit pels mateixos que abans de privatitzar la companyia, no? Per tant, és un punt important. Doncs a mi m'ha cridat l'atenció aquesta expressió, no? Al final, Evidentment que en tots els conflictes laborals no vull deixar d'una entendre que uns mereixin cobrar més que uns altres. Això, evidentment, no res més enllà de la meva voluntat. Però sí que és cert que parlant d'aquest tema que estem parlant de treballadors que s'encarreguen de la seguretat, de que mirin si tu tens coses a la maleta que són, poden ser perilloses, no poden ser perilloses, i molt més enllà que estiguin cobrant 900 euros quan abans, perquè he llegit i m'he informat, abans els de Prosegur cobraven com a mínim 300 euros més, no?, de mitjana. Per tant, donar una mica d'intranquil·litat, no? Perquè al final Eulen pot ser una empresa que sigui especialista en general en externalització de serveis, que també ens hem de plantejar, no?, quin model d'externalitzacions, per molt que es pugui defensar qui defensi les externalitzacions i qui no, però al final empreses que siguin especialistes en externalitzar serveis de tota mena, ens hem de plantejar si són les més adequades per diguem, cobrir segons quins serveis, perquè al final abans hi havia Prosegur, crec que no hi havia hagut cap mena de problema d'aquest tipus, i Eulen és especialista en vagues i en precarietat laboral. En quin moment es va decidir que això passés? Si estem parlant d'una empresa, Aena, que s'ha privatitzat, però l'Estat, com a, diguem, responsable de gestionar aquesta competència, veiés, ja no dic el PP, vull dir també abans, perquè molts d'aquests serveis s'havien privatitzat, no el d'Aena en concret, el de l'aeroport del Prat, però molts altres abans sí. L'Estat ha de mirar si s'està adjudicant els concursos d'una manera adequada, perquè al final sí que hi ha, i té alguna cosa a dir. Hem vist que l'accionariat hi té alguna cosa a veure. Tu, si no hi estàs d'acord amb com s'està gestionant una qüestió, tu hi has de tenir alguna cosa a veure. Per tant, escolta'm, no només de cara a solucionar aquest conflicte, que això és el més important, però sí, estic d'acord amb tu, Marc, que l'important és solucionar el conflicte, però també preveure coses que poden passar en un futur, no?, amb les empreses que s'estan recorrent.
A mi m'agradaria fer un... Primer de tot, estic d'acord que el concurs s'ha fet malament quan les coses no funcionen, no? I a més hi ha una falta de previsió, és a dir...
Però és que això venia abans, vull dir, a Eulen només calia fer una cerca a Google,
Sí, no, jo no l'he fet, però només s'havia fet una adequada previsió dels viatgers que hi hauria en aquestes altures a l'aeroport del Prat. Això passa al mes d'agost i no passa al mes de gener. Per mes de gener hi ha molta menys demanda de vols que al mes d'agost. Per tant, s'ha fet una mala previsió. S'ha fet una mala previsió perquè els treballadors que dediquen a la part de seguretat no pot ser una persona, necessita una formació determinada perquè tenen una responsabilitat important, que és evitar, doncs, que passin determinats objectes que puguin generar enormes problemes en els viatgers, no?, i en els vols. Per tant, totalment d'acord, falta de previsió absolutament. M'ha sabut molt de greu, vull dir, crec que és un veure polítics de la Generalitat i del govern d'Espanya llançant-se la pilota uns als altres. I la gent que està a l'aeroport, doncs li és igual si és el govern d'Espanya, si és Ada Colau, o si és el govern de la Generalitat, el qual és una solució. I això és un problema. I a mi em sap greu, també, i crec que comparteix possiblement molts dels senyors que ens escoltin, és que les tres administracions públiques, Ajuntament, Govern i Generalitat, no s'hagin sentat en la mateixa taula a buscar solucions conjuntes. I si no, que els escoltem parlant per mitjans de comunicació. És a dir, que vingui la Secretaria d'Estat del Govern de l'Estat a Catalunya, sense potser, no sé si ha informat el govern de la Generalitat, i per tant no estan junts allà.
Segons la consellera, no.
Segons la consellera,
és
no.
És molt
per
curiós,
tant,
no?
Absolutament, en aquest cas ens ha equivocat. Per altra banda, la consellera doncs fa una reunió i no sabem si ha emplaçat o com ho ha fet en el govern de l'Estat perquè estigui en aquesta reunió en el Departament de Treball. I per altra banda, l'alcaldessa Barcelona està missing, no se l'escolta, quan és l'aeroport de l'Ajuntament del Camp de Llobregat. Per tant, no, però és important que Barcelona, i es comentava abans, que Barcelona estigui... tot i que no tingui competències, demanin als governs implicats doncs, que actuïn en conseqüència, per tant seria important. Per tant, en aquest sentit, doncs, crec que la gent no vol, no li és igual si és una administració o una altra, el que vol són solucions. En aquest cas, doncs, aquest matí estem veient un altre cop problemes greus a les cues a l'aeroport del Prat, que possiblement, malauradament, doncs, obligarà que moltes persones doncs, tinguin dificultats per poder viatjar amb el seu vol que han pagat i que són possiblement les seves vacances a tot l'any.
Hi ha un altre punt que són vagues més silencioses o conflictes més silenciosos, però que potser en aquest sentit els parlarem més endavant, és que Eulen, per exemple, gestiona molts serveis de neteja dels hospitals. I és un tema que també són temes molt sensibles.
I feia referència a la consellera.
Sí. Exacte. I de cara endavant estem veient com certes empreses ho tenen tot, o sigui, sí que és veritat que els sistemes de licitacions el que produeixen és que les empreses, que quantes més licitacions tens, més recursos tens per respondre respecte, per exemple, requisits que et demanen, que és que puguis estar 6 mesos sense cobrar, un any sense cobrar, llavors el que fas és magnificar unes empreses que al final acaben pagant el mateix als treballadors, uns mals sous, etc, però totes tenen, diguem, avantatge respecte als concursos per obtenir els concursos. Llavors, tot això s'ha de revisar perquè al final no és una qüestió de donar el concurs o no, també és una qüestió de en quines condicions s'estan donant els concursos, no?
Aquest és el tema, no? És a dir, qui és Eulen, no? Eulen és una gran multinacional que fa grans beneficis i que fa aquests grans beneficis a costa de mantenir unes condicions de precarietat en els seus treballadors.
Que diguin que no poden fer un augment de sou, home.
Augment de sou, és a dir, treballadors que estan cobrant 900 euros que demanen passar a cobrar 1.170, val? Per tant, tindrien un sou per fer la seva jornada de 1.170 euros.
L'empresa oferia 30 euros al mes d'augment.
I l'empresa oferia 27, no? És a dir, l'empresa els diu, passeu de 900 a 927 i els treballadors estan demanant passar de 900 a 1.170. Per tant, situem les coses al seu lloc i em sembla bastant gros amb aquestes xifres culpar els treballadors de demanar un augment de sou excessiu. Eulen, per cert, no? Gran multinacional i que, si no recordo malament, fa un temps, doncs, o que està immersa també en algun cas de sota investigació per adjudicació a Galícia, perquè sembla ser, no?, doncs que hi ha la germana de Núñez Feijóo, que és apoderada d'Eulen, per tant, a sobre hi ha certes relacions amb el partit del govern. Per tant, hi ha determinats elements aquí que grinyolen, i en aquest context no crec que haguem de posar totes les culpes als treballadors. No?
A més, sempre es diuen aquests casos, no, és que, clar, els treballadors fan vaga en el moment en què més... trànsit i ja, bueno, clar, no? Vull dir,
és la seva arma.
És la seva arma, perquè al final fa molta gràcia, perquè si funcionés qualsevol altra arma, jo ho entendria que es digués això, no? Però és com, no, manifesteu-vos, alguna manifestació d'algun tipus, en qualsevol tipus de govern, de qualsevol administració, de qualsevol color, ha fet algun efecte? No. O sigui, al final la gent utilitza les armes que té. Els,
que són el seu dret, també.
Primer que són el seu dret, però a part hi ha certs col·lectius sensibles que utilitzen les armes que tenen. Al final, evidentment que no té el mateix pes que facin vaga els que transporten els carritos de les maletes que els que fan el tema de seguretat, perquè les maletes al final te les pots portar com bonament pots i qui no, no. Però és que al final... és l'arma que tenen, igual que en els transports, en els ferrocarrils, etc. Doncs els treballadors utilitzen el que tenen. I evidentment les administracions i les empreses utilitzen també les armes que tenen. O sigui, això de culpar sempre, no, és que es fan vaga, no, sí, home, faran la vaga, no sé, en ple, a les 12 de la nit, no? Home, no, la gent utilitza les armes que té, perquè al final, si no, no és que ningú els hi faria ni cas. Com s'ha vingut demostrant fins ara, evidentment.
Bueno, i fins i tot han trigat dies, en aquest cas, a fer-los cas.
Sí, no. A veure, és cert que hi ha una demanda laboral, que s'ha d'escoltar la demanda laboral. També és veritat que el comitè d'empresa té una obligació i els treballadors tenen una obligació. També té una responsabilitat, que és no posar excessius perjudicis doncs, al servei que estan donant. Crec que hi ha d'haver una negociació. Crec que la negociació ha arribat tard, perquè el comitè d'empresa potser també hauria d'haver començat a negociar abans, no? A dir, escolta, arribarem al mes d'agost, hi haurà una demanda excessiva a l'aeroport del Prat, i seria bo doncs, que augmentessin els efectius, que augmentés la previsió, i en aquest cas que sabem que perquè treballant a l'aeroport del Prat en aquesta àrea es necessita una formació d'un determinat temps, i no s'ha produït, no? I per tant, és important doncs, que... Sí, és veritat que en aquest cas crec que hi ha hagut també evidentment, falta de relacions entre les administracions públiques per donar solució, però també crec que s'ha arribat tard per part tant de treballadors com d'empresa, no? De no haver vist amb antelació que això succeiria, no? Que hi hauria un moment en què la demanda excessiva a l'aeroport del Prat doncs, portaria a que no hi haguessin efectius suficients per poder donar el servei adequat, no? Que és el problema que hi ha, no? Que es necessita un determinat temps, quan succeïen les vagues de cel, era això, no? Que si feien bé el seu treball, no hi havia suficient personal per poder portar a terme i poder evitar les cues, no? Per tant, hi ha hagut mala previsió, no? També crec que hi ha una responsabilitat per part del comitè d'empresa també en les seves demandes, no? És a dir,
però bueno, què et sembla descabellat de la demanda que fan? Entendre, però...
Primer que hi ha un conveni col·lectiu, jo no entenc que hi haurà un conveni col·lectiu per qual els treballadors
cobren d'acord amb el conveni. Que una persona estigui cobrant 900 euros per bé? No,
jo crec que hi ha un problema d'hores extres també, greu, que això s'ha de solucionar, és falta d'efectius, falta de previsió. Per altra banda, jo entenc que els treballadors estaran d'acord amb el conveni col·lectiu cobrant, no estaran per sota. Jo crec que el que hi ha d'haver doncs, és, en aquest cas, doncs, una negociació on les dues parts doncs, cedeixin. És a dir, potser un 31%, no pot ser... Perquè, clar, jo no conec qui a Catalunya, a dia d'avui, a una empresa se li puja el segon 31%. Jo no en conec cap, no? No conec persones que se li puja el 31%
a treballadors, no? És que estem normalitzant la precarietat.
No, però és que estem parlant d'un 31% quan l'economia creix al 3% i quan l'IPC creix al 1,5%, no? Per tant, és important tenir-ho en compte, no? Perquè els usuaris que van en avió no s'hi si pugen el seu 31%, eh? Per tant, sí, això és important tenir en compte. Dit
i,
això,
i el senyor Gómez Pomar cobra 900 euros per poder fer aquesta afirmació.
No, clar, però no fem demagògia, perquè mira,
la realitat primer, és que estem parlant d'un sou de 900
això que succeeix a l'aeroport del Prat, que és molt greu, també ho hem vist al Metro de Barcelona durant molts dies hem vist els que som usuaris del Metro cada dilluns, com arribàvem tard o molt justos al treball, amb grans cues, amb poca freqüència, per culpa en aquest cas també d'unes demandes que l'administració pública, en aquest cas el Metro de Barcelona sí que és competència total de l'Ajuntament de Barcelona, doncs entenia que eren en certs moments excessives, i el que es va fer va ser una negociació i posar-se d'acord. Jo crec que en aquest cas, per interès tant dels usuaris com per les dues parts, el que han de fer és arribar a un acord. Les dues parts han de tenir la voluntat d'arribar a un acord. I no s'han de tancar ni bloquejar.
Exacte.
I tenint en compte que estem al mes d'agost, que hi ha moltes persones que volen viatjar, que és l'estiu, que són les seves vacances, i en aquest cas s'han dit que hi ha una responsabilitat. A part, evidentment, que s'han de posar els efectius adequats, la previsió adequada, i possiblement els treballadors, evidentment, que han de cobrar un sou adequat al treball que fan, a la responsabilitat que tenen, que és molt alta, perquè d'ells depèn la seguretat.
I clar, aquí li correspon a mi la competència donar explicacions.
Tu parles molt per als usuaris, però de tota la gent que conec, jo aquests dies no he agafat l'avió, però molts familiars, de fet, abans d'ahir, un familiar se'n va anar, i a més en un viatge transoceànic, etcètera, no? La gent està majoritàriament sensibilitzada amb aquest tema, eh? Sobretot potser és precisament la sensibilitat que és el que tot això tracti sobre la seguretat, però veus a tota la gent que jo conec, i a més pel que he vist a les notícies, tot com a mínim les opinions concorden, que la gent parla que estan en el seu dret. Sí que és una incomoditat desplaçar-se abans, però la gent comprèn tot aquest tema, sobretot perquè la gent el que vol és sentir-se segura.
La gent el que vol és viatjar, exactament.
És viatjar, sí. Viatjar, és que a mi
però vol viatjar segur.
Totalment.
Pilar, és que inquieta molt, jo no he d'agafar cap avió, sinó l'hagués d'agafar a fer-ho en aquestes condicions,
jo
que
qui
ha de controlar que jo i els que m'envolten no pugin res perillós a l'avió, treballin en aquestes condicions, cobrant en aquest sou, amb
jo
aquestes jornades de 16 hores, a mi em preocupa
tema,
molt.
Que segurament és una percepció i no té res a veure amb la realitat, però haig de reconèixer que sí, fa anys que jo quan vaig als aeroports i veig les condicions i sense parlar als treballadors, no? Jo és que tinc familiars que han treballat per Eulen en altres àmbits, no és en el àmbit de la seguretat, sé una mica com funciona l'empresa. I jo fa anys que tinc com aquell petit com coquet, no? Que dius, ostres, és que estem... Ja el tema de privatitzar la seguretat dels aeroports, jo personalment no hi estic d'acord, però és que a part que tu sàpigues que tota aquesta gent quan cobri el mateix sou que un vigilant de seguretat en altres potser àmbits que no es concentra tanta gent, que no has d'estar que no tens les mateixes condicions de pressió, no? Doncs sempre m'ha creat certa incomoditat, i ara mateix ja s'està veient que la gent s'està sensibilitzant. Tu quan escoltes, ostres, quin rotllo això de venir, sí, jo conec gent que diu, ostres, ara està 3 hores a l'aeroport, gent que potser surt a les 9 del matí,
a
les 5 del matí, però al final diuen, bueno, que solucionin aquest tema, i jo prefereixo que facin pressió, que jo vull gent que estigui preparada i que estigui en condicions, no?, per garantir la meva seguretat.
Això està claríssim, però vaja, totalment d'acord, eh? Inclús et diria, és més, estaria inclús d'acord en que potser una la seguretat del que passa o no passa a un avió, quan a objectes, no depengui d'una empresa privada. Estaria totalment d'acord. També és veritat que l'aeroport Aena, en aquest cas, la presència pública porta normalment a problemes. I ho veiem cada any a l'aeroport del Prat i altres aeroports d'Espanya, com hi ha enormes problemes, no? I com hi ha una presència pública important a Aena, doncs es generen aquests problemes, que possiblement si Aena no tingués, doncs en aquest cas fos en part dirigida o en els seus membres del Consell d'Administració o la seva part propietària no fos pública, possiblement les coses anirien millor. Home, no en l'àmbit de la seguretat.
Jo no vull obrir un debat a part, però mai he entès perquè som l'únic model
Aena, és a dir, una única empresa que gestioni tots els aeroports i sigui públic, només passa a Espanya. Els altres aeroports del Regne Unit, els altres aeroports dels grans països europeus, no succeeix això. Són empreses privades que ho gestionen i no succeeixen aquests problemes. És més, som notícia al món, caos a l'aeroport del Prat, caos a aeroports espanyols, quan hi ha gestió pública. Això passa, ho vam veure a Spanair, quan gestió pública que va succeir amb la companyia, ho hem vist molts cops, no? És a dir, quan el polític, en lloc de fer de política, es dedica a fer d'empresari, o es dedica a gestionar empreses, succeeix el que succeeix. Per tant, jo crec que l'oposició...
En aquest cas,
estaria, és més, jo crec que en aquest cas seria positiu, doncs, donar major eficiència a l'aeroport del Prat, doncs, no sent AENA, en aquest cas, un ent on en part és propietat del sector públic, sinó que fos, en aquest cas, de un ent privat, com succeeix a la majoria d'aeroports, Heathrow, a la majoria d'aeroports de tota Europa.
No, és que perdona, és que m'ha semblat que...
Però és que al final jo mai he entès que segurament, ja ho sabem, que el fet de gestionar empreses públiques a Espanya potser no és el nostre fort, però potser no és pel fet de que siguin públiques, potser és per incompetència d'aquí al davant, sí, perquè al final jo mai he entès que tu, és una cosa tan senzilla, però ja seria obrir un altre debat segurament, que tu et comportis diferent gestionant els teus calés que gestionant els calés públics. És una cosa que no he entès mai a la meva vida. Potser és més de la gent que ho gestiona o no tant de la figura empresarial, perquè el que és única a Europa és el model AENA, o sigui, aquesta espècie d'ens públic o privat, perquè aquí ja no només amb aquest tema, aquí ni lo públic és públic ni el... Sí, però ni lo públic és públic ni lo privat és privat. Al final mai pots dir, és que aquests cobren de l'estat, no. No, no, però funciona d'una altra manera. És a dir, una cosa és que tu, diguem, facis un tipus de concerts en què tu contractis, per exemple, amb criteris de mèrits a tota la gent que tens a la direcció, en comptes de per criteris polítics, gent independent, etcètera, etcètera, i no tant la forma d'organització o el fet de que un polític gestionant els béns privats, és que potser no has de contractar gent que estigui relacionada amb la política, o bueno, directament, no és molt difícil,
privats.
No?
Potser no són béns privats, sinó que són serveis públics, i exemples n'hi ha molts, ens podem remuntar, per exemple, a la privatització del servei ferroviari a Anglaterra, no? I les conseqüències que això va tenir, millores, poques, no? Perjudicis, molts. Ens podem remuntar a la liberalització del sector elèctric a l'any 97, aquí a Espanya. Quins preus estem pagant per l'electricitat actualment? Realment la liberalització del sector elèctric ha aportat una millora de preus pels usuaris? No. Ha aportat beneficis per les empreses que gestionen aquests serveis? Sí. No, ens podem anar, per exemple, al servei privat de gestió de l'aigua a una ciutat com Barcelona, gestionat per Agbar, no? Podríem reduir preus, sí, altres ciutats, estem parlant de coses fora de lloc, no, resulta que una ciutat com París acaba de remunicipalitzar el servei de l'aigua i això veiem que porta millores, entre altres coses, en el preu del servei, i també millores ambientals, no, és a dir, quan fem una gestió pública d'un servei com l'aigua, el que aconseguim és que aquell que gestiona es preocupi, no només per fer diners, que és el que fan les empreses privades, sinó que es preocupa per oferir un servei socialment just, ambientalment just, i per tant per garantir un bon ús dels ecosistemes, entre altres coses. Per tant, els beneficis, crec, de la gestió pública pel bé comú, crec que són més que evidents, i tenim molts exemples de casos de privatització que han portat enormes perjudicis, tant ambientals com socials, no?
S'han pogut fer privatitzacions, el molt de privatització equivocat, no? És a dir, quan privatitzes per generar un oligopoli, doncs possiblement et porta una situació així, no es genera una situació de competència perfecta.
És que s'utilitzen les empreses per col·locar les polítiques, ja ho sabem.
Ara bé, dir que el públic per naturalesa funciona millor que el privat, des del meu punt de vista absolutament
equivocat.
I la mostra és continguda, ho veiem als països, no? Els països que tenen una gran presència pública no es viu millor, no hi ha la mateixa renta per càpita, ni el mateix estat del benestar, ni han tingut l'evolució històrica igual que els països on hi ha hagut iniciativa privada.
Si quin és el pes del sector públic a Suècia, per exemple, més del 50%?
Ho hem de veure.
Els països del nord resulta que el pes en el PIB del sector públic és més del 50%. I em dius que aquests països han fracassat?
Em dius, per exemple, hi ha casos on saps que tenen una dependència important una font d'ingressos molt important amb el petroli, com és el cas de Noruega, que no és comparable, no?
I no són països
comparables en quant a tamany que un país, doncs, de 40, 50 milions de persones, no?
Hi ha un element que és cert, que és que no, lo públic, no per ser públic, és garantia de qualitat, això és cert. Ara, lo públic amb control democràtic, jo crec que el punt fort és posem control ciutadà, control democràtic sobre lo públic per garantir que així realment sigui un servei de qualitat. Sense control democràtic, sense control ciutadà, lo públic també és perillós, entre altres coses perquè pot conduir a ser privatitzat.
No, i a més, en altres països, quan es fan, per exemple, externalitzacions, la fiscalització és completament diferent. O sigui, tu el que fas és, si tu externalitzes un servei perquè en aquell moment, pel que sigui, no tens recursos per portar-lo a terme, com pot passar a Alemanya, que la col·laboració pública o privada funciona bastant bé, el que fas és, escolta'm, en el moment en què tu no, o sigui, es posen requisits molt, molt, molt exigents, i en el moment en què tu no veus que l'empresa no està complint el servei públic que tu li has encomanat, al final tu tens possibilitat de retirar-li la subcontracta, no? I en aquest cas, tot seria segurament més fàcil si tu poguessis dir, escolta, mira, si tu no estàs proveint un bon servei, si la ciutadania no se sent segura amb un servei com aquest, si tu no remuneres els treballadors d'una manera determinada, perquè no, és aquí ho fan per tirar-se pilotes fora, no, és que clar, com que no soc jo l'empresa, com que l'empresa és privada, doncs jo no tinc res a veure amb el que fan els seus treballadors, no, doncs potser, sobretot amb temes tan sensibles, insisteixo, tu hauries de tenir una alguna cosa a dir, sobre dir, escolta'm, i aquesta gent vull que treballi en les millors condicions. Ja, però, més igual que
això, no, això no ho pot fer el govern, això ho ha de fer, en aquest cas, els tribunals de lo social, que són els encarregats d'això, no pot fer el govern no pot ser partit jutge. En aquest cas, el govern ha de prendre mesures, com ha comentat la consellera, de mediació, o el govern de l'Estat venint a l'aeroport del Prat i posant també sobre la taula AENA. Però en aquest cas...
Però per què no pots posar un requisit?
Això es pot posar quan es fa el concurs, evidentment. Ah, està clar que el concurs que no s'ha fet bé, no s'ha fet bé, sobretot la previsió. Però no és...
Però és en general, vull dir, estic parlant així, en general, d'aquest servei.
Jo crec que en general...
Sí, no, no.
No, dic, també afegir un altre element, és a dir, que ens limitem a lo públic, lo privat i les col·laboracions público-privades, i crec que hi ha un altre model que és molt interessant, que és el de col·laboracions público-comunitàries, no? És a dir, lo públic, no? Lo estatal, no sempre ha de col·laborar o amb el mercat o amb res, sinó que pot col·laborar amb iniciatives del tercer sector, amb la comunitat. I llavors, per posar un exemple, anem a Dinamarca, que crec que és un país assimilable al nostre, i resulta que el 30% de l'habitatge a Dinamarca és habitatge cooperatiu. Per tant, són les cooperatives les que produeixen habitatge. Aquí, gairebé la totalitat del nostre habitatge és habitatge de mercat privat i el públic és molt limitat i el cooperatiu és pràcticament inexistent, no? Per tant, hi ha altres fórmules que ens permeten també doncs, dotar-nos de béns i serveis i de drets, com és el dret a l'habitatge, de qualitat i de forma accessible, més enllà del model hegemònic i dominant d'aquest sistema neoliberal, que és el model de col·laboració público-privada.
Home, no, el tema neoliberal aquest que sempre es diu...
És el que ha passat en els últims 25 anys.
A mi em sorprèn sempre que ens posi d'exemple doncs, Dinamarca, que precisament és un país doncs, dins de la Unió Europea, dins de la zona euro, que compleix amb els objectius de dèficit públic, que no té deutes excessius, que no, en canvi no es posen exemples altres països on sí que governen partits polítics que són d'esquerres i que defensen un model doncs, comunitari, com has dit, com liberalisme...
Estan a Amsterdam, també, hi ha més ciutats on pots
com
trobar models.
Mai es posa d'exemple Grècia, mai es posa d'exemple Portugal, sempre es posen d'exemple països que, efectivament, el que fan és complir, intentant, doncs, es van reduint els impostos, perquè són països on la pressió fiscal ha anat disminuint, els tipus fiscals han anat disminuint...
Els països nòrdics tenen una pressió fiscal baixa.
Han anat disminuint, és a dir, la seva tendència tendeix a baixar impostos, no a pujar-los. On es compleixen amb els objectius de dèficit públic, on el deute no es va incrementar tant contínuament com succeeix aquí. Després diuen, no, és que ens costaria més barat, si per exemple l'aigua en aquest cas, doncs, o determinats serveis que es gestionen de forma eficient a l'àmbit privat, que l'àmbit públic el que portaríem possiblement és, sí, potser podria costar més barat en quant al preu en si, però ens costarien molts més impostos. Per tant, clar, el preu no és només... el que es paga, la factura que es paga, sinó els impostos que després hi ha darrere, no? Això és important, perquè quan
ho gestiona un privat hi ha una part que és el benefici,
i jo crec que
quan ho gestiona un públic aquesta part no hi és.
Jo crec que és important l'eficiència.
La part de benefici industrial és la que s'endú l'empresa.
Jo crec que és important l'eficiència. I és més, en el cas, per exemple, que has comentat de l'aigua, o en el cas de les elèctriques, la factura, la part de la factura més alta, d'on prové? Del cànon públic. Prové de la part de l'impost. La part de l'impost molts cops és superior a la part del que significa el servei. Per què? Perquè hi ha hagut una mala gestió pública anterior.
No,
com per exemple en el cas de les elèctriques...
I perdona, acabo ja. Eliminar el cànon de l'aigua, que és el que ens permet mantenir una bona gestió dels rius, mantenir un sistema de clavegueram.
I per exemple en el cas de les elèctriques, ho hem vist molt clarament, una mala gestió en el tema de les primes, fet pel govern en aquell moment del Zapatero, que va preveure que l'economia espanyola creixeria el 5% anual quan va entrar al moment en recessió, doncs va portar que tot això es genera una factura elevada que no s'ha pogut pagar. I qui ho està pagant? A l'usuari, on veu que de la factura elèctrica, la major part d'ella és la part d'impostos, o el mateix amb l'aigua. Succeeix el mateix, havia un dèficit absolutament desaforat a l'Agència Catalana de l'Aigua, el govern de la Generalitat de llavors, a l'inici de l'any 2010, el d'Artur Mas, doncs va haver d'intentar reduir aquell dèficit de més de 2.000 milions d'euros que hi havia a l'Agència Catalana de l'Aigua.
Però això no necessàriament està relacionat amb el sector, amb aquest servei en concret, les elèctriques van pujar els impostos simplement perquè el govern volia pujar impostos.
Que fixem-nos que quan estem parlant d'aquests serveis de gestió privada, que es diu que haurien de ser públiques, perquè diuen que actualment els preus són molt elevats, resulta que la part del preu que porta que siguin tan elevat és una decisió pública anterior. Com va ser, com va succeir en el cas de l'Agència Catalana de l'Aigua, com succeeix en el cas de les elèctriques, o com succeeix,
bueno, o com succeeix en molts altres casos. Res, i es va
per exemple, PP, les caixes d'estalvi. Les caixes d'estalvi. Per què han desaparegut les caixes d'estalvi? Entre altres coses, perquè hi havia polítics manant a les caixes d'estalvi. I en lloc de manar professionals de la matèria, gestionaven polítics, i avui ja no existeixen les caixes d'estalvi, que es dedicaven a fer de bancs en lloc de fer de caixes d'estalvi. No sé, no, però vull dir, per posar un exemple, no? aquest pensament de que tot el que és públic és millor que el que és privat, doncs jo estic, crec que és absolutament equivocat, no? Jo crec que s'ha de buscar que en el que és que l'àmbit públic gestioni adequadament i que en allò que se li pugui donar a l'àmbit privat, a la competència, a l'eficiència,
però si també és positiu. Ningú està parlant de nacionalitzar-ho tot. Només estem parlant de serveis estratègics. Vull dir, ningú està parlant de nacionalitzar serveis que no són vitals, diguem, però el tema de la mobilitat, el tema dels recursos, de l'electricitat, de l'aigua, ja no parlem de nacionalitzar. Bueno, jo com a mínim no parlo de nacionalitzar.
Estem parlant de drets bàsics.
Estem parlant de serveis als quals les persones, si no els tenen, és que no poden dur a terme la seva vida amb normalitat. O sigui, no estem parlant de nacionalitzar els cotxes. Però,
i que el fet de que està...
L'aigua va malament a Barcelona? L'aigua funciona malament, el servei d'aigua a Barcelona? Pregunto,
Jo... A veure, ja, l'aigua no seria el pitjor servei. Ara bé, sí que és veritat que jo, per exemple...
Jo em queixo del preu. I quan veig la factura, veig que la majoria del preu ve de l'àmbit públic.
Sí, però tampoc no som els llocs més barats on es gestiona l'aigua. Els recursos públics d'altres països són bastant més barats. O, per exemple, el tema de l'internet. Som un dels països amb internet més caríssim.
La part pública del preu de l'aigua és una taxa que es paga a l'Agència Catalana de l'Aigua perquè ofereixi un servei, que és el servei de clavegaram, que és el servei de netejar les aigües, que és el servei de recuperació als rius que hem estat malmetent quan els hem contaminat i quan hem estat extraient el recurs. Per tant, no és un impost, és una taxa que es posa per un servei... que repercuteix en una millora dels ecosistemes, entre altres. Per tant, no fem trampa, diguéssim, no? No és que estiguem posant un impost i aquesta és la culpa del preu de l'aigua. No, és que això serveix per oferir un servei. En canvi, el benefici industrial que s'endú Agbar, aquest se'n va a la butxaca d'Agbar. És així.
Jo crec que, en general, la gent estaria bastant també d'acord amb el tema d'aquest tipus de serveis, encara que sigui només pel major control que pots establir. Sí que és veritat que s'han de fer altres sistemes d'organització que et permetin, insisteixo, fiscalitzar aquest tipus de serveis, però al final... per exemple, privatitzar la gestió de la seguretat d'un aeroport, jo no sé fins a quin punt, i a més no és una infraestructura que sigui potser tan caríssima com fer una carretera, per dir-ho d'alguna manera, no? Tu fas una carretera, és molt car, i potser tu com a govern no t'ho pots permetre en aquell moment, no? Però el tema de la seguretat, jo no sé fins a quin punt és eficient, com tu dius.
En això estic d'acord.
Per exemple, no? Estem parlant de seguretat, de neteja dels hospitals, hi ha moltíssims, o sigui, no només estem parlant de l'aigua, de la llum, estem parlant de molts serveis que segurament, si estiguessin gestionats des de més a prop, com a mínim tu tens més marge de decisió. Escolta, mira, això s'acaba des d'aquí i ja està, no? Doncs, tornant al tema del que estàvem parlant, tots els sistemes de seguretat, quan tu estàs parlant de seguretat, quan tu estàs parlant de la neteja dels hospitals, de neteja de les escoles, de les universitats o del professorat, etc., la gent, jo crec que ho vol tenir més a l'abast. I tu com a govern puguis dir, per exemple, en un programa electoral, escolta'm, quan jo guanyi les eleccions faré això o això altre. Si tu tens privatitat, tens un contacte per no sé quants anys, com passa amb alguns serveis, tu tens molt menys marge de decisió sobre això, no? I tot això el que s'està posant de manifest amb aquestes vagues és precisament aquest tema, no?
Falten ara 9 minuts per arribar a les 11. Si us sembla, descansem 2 minuts, perquè a la tornada vull anar a Artés per saber com estan evolucionant les tasques d'extinció d'aquest incendi que es va declarar ahir a la tarda. I vull parlar també de la turismofòbia o d'aquests casos aïllats d'atacs a objectius relacionats amb el turisme, que és avui tema de portada i tema del dia a la majoria de diaris tan editats aquí a Catalunya com a Madrid. De seguida ens hi posem.
Vine amb Grimaldi amb vaixell a Sardenya i tindràs un 30% de descompte. Últimes places. Reserva fins al 10 d'agost i viatge a Sardenya del 23 d'agost al 30 de setembre. Només amb Grimaldi Lines.
Oberts al mar, oberts a la natura, oberts a noves emocions, oberts... Oberts? Oberts a tothom. Ànec Blau és el centre comercial que obre 7 dies de la setmana, fins i tot diumenges i festius, perquè la vida obre cada dia. Per això obrim el 15 d'agost. Ànec Blau. Enjoy Quack Life.
Creu Blanca tenim els millors professionals i la tecnologia més avançada per tenir cura de la teva salut. A Creu Blanca la prevenció, el diagnòstic i el tractament van de la mà. Truca'ns al 93 412 1212, 93 412 1212 o consulta la nostra pàgina web. Creu Blanca, sanitat privada sense llistes d'espera.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El 7 d'agost arriba la festa del Camp per Estrella d'Am al Camp Nou. Gaudeix de la Fan Zone a partir de les 12. Viu la presentació de la plantilla des de 8:15 i a 9:15. El partit amb el que tot comença. Barça-Chapecoense. Entrades disponibles des de 29 euros a fcbarcelona.cat.
Aconsegueix amb Mundo Deportivo la revista especial Lliga 2017-2018, la revista de la nova temporada de futbol. Ho sabràs tot sobre les plantilles, els fitxatges, els entrenadors i estils de joc dels equips de la Lliga de Futbol. Si no la tens, et quedaràs fora de joc. Aconsegueix-la al teu quiosc a partir del dimarts 15 d'agost, només a Mundo Deportivo.
Bon dia. En el sorteig del cupó cap de setmana de dissabte celebrat ahir, el número premiat va ser el
93.148 93148 de la sèrie 18018.
Avui tens una nova oportunitat amb el cupó cap de setmana de diumenge. Gaudeix del dia. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Via Lliure, amb Laura Rosell.
D'aquí a 5 minuts seran les 11 del matí. Des d'ahir a la tarda que estem molt pendents de l'incendi forestal que es va declarar a Artés, al Bages, i que hauria calcinat unes 250 hectàrees. Tenim en línia el cap operatiu dels bombers, el Sebastià Massaguer. Sebastià, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estan avançant les tasques d'extinció d'aquest foc?
Bé, a nivell de lo que és la superfície, des d'ahir al vespre l'incendi no s'ha fet més gran, no ha crescut ni a nivell de cap ni de flancs, i ara estem treballant per poder-lo estabilitzar. De moment no ho tenim tot encerclat i s'està treballant a les zones que al llarg de la nit no s'han pogut treballar perquè eren torrenteres i a fer efectes de poder-lo encerclar.
El perímetre continua sent de 300 hectàrees?
Sí, el perímetre entre forestal i agrícola, 300 o una mica per sobre, pendent de que per part d'agents rurals acabin de confirmar els nombres exactes.
Val. Pel que fa a les persones que han hagut d'estar desallotjades, que ahir van haver de desallotjar, eren unes 200 aproximadament, la meitat han hagut de dormir en pavellons.
Sí, i ara hi mantenim desallotjats a tots els habitants del nucli de Sant Joan d'Oló, és el que està en l'eix de propagació de l'incendi, just a pocs quilòmetres del cap de l'incendi, i fins que no puguem donar l'incendi per estabilitat, aquesta gent els tindrem desallotjats.
Tots els veïns del poble?
Sí, sí, perquè estem pendents de poder acabar, com he comentat abans, encerclar el que és a l'incendi, poder-lo portar a la fase d'estabilització, però també hem de tindre present que a hores d'ara ja la temperatura és molt alta, estarem a un règim de vents de marinada, i això serà cap al migdia, a primeres hores de la tarda, i pendent de com evolucioni, si no se'n reactiva res més, doncs llavors ens plantejaríem que aquesta gent pugui retornar. De moment, com he dit, encara ho tenim en fase activa.
En fase activa, i a més amb aquest canvi de vent que ara ens deia, aquest vent de marinada, per tant entenc que les hores més importants per treballar amb més força són fins al migdia, fins que entri aquest vent.
Sí, nosaltres és a primer matí, s'ha fet tot el relleu del personal, ja s'ha estat treballant intensament tota la nit, i ara amb el nou personal s'està treballant, sobretot focalitzant aquests punts on no havíem pogut accedir a la nit, i la intenció és deixar l'incendi totalment encerclat, perimetrat, i poder-lo portar a la fase d'estabilització. Però hem de recordar que aquí ens entra aquest règim de vent a mitja tarda i hem d'estar molt amatents a aquesta entrada de vent i que no se'ns aixequi per enlloc. Per això ara s'està treballant intensament tant en mitjans aèris com en eines manuals, fins i tot en maquinària pesada, per poder-lo deixar tot encerclat.
Suposo que és aviat, però tenen cap idea de l'origen del foc?
Bé, no sabem aproximadament les zones per on he començat, però això està, les diligències estan fent investigació per part del cos d'agents rurals i segurament ells més endavant podran precisar-hi.
D'acord. Sebastià Massaguer, cap operatiu dels bombers. El deixem que continuï treballant. Moltes gràcies.
Gràcies a vostès.
Tenim també al telèfon l'Eudald Martínez, el company d'informatius de RAC1. Eudald, bon dia.
Bon dia.
Tu has estat seguint des de primera hora, oi? No, des d'ahir a la nit, que ja hi ets per aquí, Artés.
Exacte, ahir a la nit ja vam anar a veure aquesta cinquantena de persones de què parlàveu que estaven allotjats al pavelló de Santa Maria d'Oló.
Com estàs veient el dispositiu de seguretat?
Bé, doncs ara mateix continuen treballant 70 dotacions, una cinquantena de camions de bombers, 4 helicòpters bombarders, 2 helicòpters més de coordinació, 4 avions i 2 hidroavions. La major part del perímetre està estabilitzat, ja sentia mal el sotsinspector de bombers, però al front esquerre hi ha 300 metres de l'incendi que encara estan actius, una zona on aquesta nit, a més, no han pogut treballar gaire perquè hi ha molts barrancs i és aquí, per tant, on ara els bombers centren aquests esforços.
Hi havia un grup de nens de colònies d'una escola de Mollet que van poder tornar ahir, però cap al tard, no? Cap a casa?
Exacte, en aquell cas, en un primer moment també se'ls havia derivat cap al pavelló, en aquest cas d'Artés, no pas de Santa Maria d'Oló, però finalment un autobús els va venir a buscar i ja van poder anar a dormir a Mollet.
D'acord, Eudald, doncs qualsevol última hora que tinguis ens demanes pas i tornem a parlar amb tu.
Moltes gràcies, fins ara.
A tu, fins ara. Bé, queda un minut per les 11, estem molt pendents d'aquestes tasques d'extinció de l'incendi, també de la vaga al Prat i de la reunió de treball, que suposem, la de divendres es va allargar més de 12 hores, suposem que la d'avui...